Outlet o centro de oportunidades El Corte Inglés más cercano. De lujo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12 i 20. Estem a divendres, a portes del cap de setmana, 10 de novembre del 2017. A punt d'arribar aquell 11 de l'11. Que, per cert, mira, avui tenim 11 graus a la ciutat de Lleida. Què farem? Doncs buscar la previsió meteorològica, tot seguit, amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. Estarà amb nosaltres, via telefònica, l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo. Parlarem avui d'una entrevista i estarà amb nosaltres aquí el Hassan Baksir, que és saharaui, per explicar-nos la seva realitat, el seu dia a dia. Perquè és un tema que coneixem, que sabem que existeix, però coneixerem en primera persona. I directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles i del Joan Bellmunt. A partir de la una tenim la Nacional 240 amb la proposta, amb les propostes d'Oci, amb la Mònica Carrasco i també amb la Laura González i el seu divendres de cine. I a dos quarts de dues, ja saps, l'Espai Groc amb moltes propostes de cara al cap de setmana. Però abans busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable aquests dies. Cel clar en general a la zona de la plana de Lleida, però al Pirineu cel molt ennuvolat. S'ha anat tapant més al llarg del dia. A última hora esperem precipitacions ocasionals amb una cota de neu, però que avui torna a pujar fins als 1.800 metres. També pugen, de fet, les temperatures amb màximes que marcaran els 18 a Lleida, 19 graus a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 8 graus a Viella. El vent continua suau i variable en general. De cara a demà, al Pirineu continuarà el cel molt tapat amb precipitacions més intenses cap a la Vall d'Aran i en àrees de la divisòria amb una cota de neu que al principi continuarà a 1.800 però que tornarà a pujar encara més fins als 2.000 metres. A la resta esperem una jornada força assolellada amb unes temperatures que han de pujar més, sobretot de nit. S'esperen mínimes de 8 graus a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega i 4 graus a la Seu o a Viella. El vent bufarà amb molta força demà amb ratxes de 70-80 km per hora, sobretot en cotes altes del Pirineu. A la resta, el vent es mantindrà suau i variable. I el temps de dissabte s'ha de repetir més o menys. El diumenge, cel clar, amb força núvols encara al Pirineu, amb precipitacions. Seran més abundants la tarda del diumenge cap a la Vall d'Aran i la divisòria en França. Tanmateix, la cota de neu ha d'anar baixant altre cop dels 2.200 fins als 1.600 metres. Tot i així, les temperatures no variaran o fins i tot poden pujar una mica més. El vent bufarà de l'oest al sud, amb intervals forts, però la resta es mantindrà més suau i més variable, també el Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant de successos. Dos ferits en un incendi d'una casa a Bausen, a la Vall d'Aran. Els afectats tenen 45 i 48 anys i han estat evacuats a l'Hospital de Viella. Presó per a una parella per robar 5 cotxes a punta de pistola. Van ser arrestats pels Mossos al barri de Pardinyes, a Lleida, i comissats 40 galls fers dissecats en un domicili de la Vall d'Aran. Es tracta d'una espècie protegida i la seva tinença constitueix un delicte contra la fauna. No un ni dos, no. 40. L'alcalde de Gimenells, obrim la plana política, l'alcalde de Gimenells fitxa pel Partit Popular i anirà de segona a la llista per Lleida. Dante Pérez ha abandonat el PSC perquè han inclòs nacionalistes d'Unió a les llistes pel proper 21 de desembre, tal i com ens confirmava també aquí l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ahir dijous. La Generalitat destina prop de 400.000 euros de l'impost turístic a projectes de foment del turisme al Pirineu de Lleida. La Direcció General de Turisme subvenciona el projecte Turisme Esportiu Organyà 2020 i actuacions de dinamització turística del Pallars Sobirà. I Baqueira preveu obrir el 25 de novembre, però podria avançar l'obertura algun dia si les nevades continuen. De cara a la temporada 17-18, l'estació ha invertit 9 milions d'euros en la reforma de la cafeteria Bosch, millores de les pistes i nous canons de producció de neu. I el Consell d'Administració de l'EMU de Lleida aprova el pressupost del 2018 que preveu uns beneficis de 216.293 euros. I abans de parlar d'esports, encara direm que professionals de pediatria ofereixen consells a adolescents asmàtics en centres educatius de les Borges Blanques. Ara sí, parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre.
Citroën. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest dissabte 11 de novembre, obert matí i tarda.
Comencem parlant de futbol i és que el proper 12 o 13 de desembre al Camp d'Esports de Lleida hi haurà la Supercopa de Catalunya que enfrontaran al Barça i a l'Espanyol, encara per decidir el dia, però 12 o 13 de desembre. Pel que fa als esports d'aquest cap de setmana, en futbol, Lleida Esportiu Mallorca és el líder, diumenge a les 12 del migdia al Camp d'Esports. En bàsquet, avui divendres a les 9 del vespre, Força Lleida Oviedo. I amb hoquei, demà dissabte a 8:15 de la tarda, Noia Lleida Llista.
Benvingut a la República de Catalunya.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos, los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla y aquí te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Hasta el 30 de noviembre, para ayudar a combatir la pérdida de firmeza, las arrugas o la deshidratación, la parafarmacia del Corte Inglés tiene un 15% de descuento en todas las líneas antiedad de Vichy, Aven y La Roche-Posay. Un 15% de descuento en serums, ampollas, cremas, lociones y tratamientos antiedad. Solo hasta el 30 de noviembre y solo en la parafarmacia del Corte Inglés.
I és que no et canses, eh? No, de veritat, no et canses, eh? Com a mínim l'estem escoltant, com a mínim, espero que tu més, eh? Però com a mínim un cop a la setmana. Però tu escolta com rasquen la guitarra, escolta aquesta veu, aquesta melodia. Jo ho sento, jo tinc unes llistes de reproducció a casa que de veritat, no et canses d'escoltar aquests clàssics, Stones i d'altres, eh? Que són aquests reis de la música. I a més, els divendres encara amb més ganes, perquè ja saps que ara et presentaré al redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
De verdad que a veces suena tópico, pero no te canses de escuchar esta música, ¿eh?
Pues no, no. De
afortunadamente,
que,
¿eh?
Afortunadamente. Aparte todavía me recuerda el final del concierto que vi el pasado septiembre en Barcelona.
Vaya, vaya.
Tercero de sus majestades los Rolling Stones.
Pues nada, oye, que cuando la gente tenga un momento raro, que se refugie en la música, que quizás lo mejor que podemos hacer, ¿eh?
Sí, yo creo que eso que dice el viejo refrán, que dice de que amansa las fieras,
sí,
es lo que tenían que hacer más de uno.
Más conciertos y venga, que la gente se quede con la música. En fin, no nos podemos quejar, ¿eh? Ya con Andrés Rodríguez todos los viernes vamos a descubrir toda la música que tenemos en vivo aquí cerca. Andrés, ¿dónde vamos? ¿Dónde me
pues mira, hay que destacar el festival de jazz que se está haciendo,
sí,
el Jazz Tardó, que bueno, ya arrancó la semana pasada y hubo ya un gran concierto el sábado pasado con el Ray Gelato, pero es que tal vez este fin de semana viene el más fuerte de todo el programa, porque el domingo a las 8 de la tarde en el Café del Teatre, por cierto, vale 15 euros anticipada, 18 valdrá en taquilla, viene ni más ni menos que Walt Roney. Este fue el único trompetista que tuteló Miles Davis. Para mí Miles Davis es como un pequeño dios, ¿no? Dentro del género. Y bueno, está considerado como uno de los grandes trompetistas del jazz actual. Viene en formato de quinteto y bueno, altamente recomendable, sobre todo para los amantes del género.
Además,
fíjate, para que lo recomiende un rockero.
Claro. No, oye, que siempre he dicho lo mismo.
Sí,
música es buena o mala, pero
Miles Davis es, bueno, son palabras mayores, Miles Davis en la música en general, vamos. Pero bueno, antes tenemos el sábado también en esa misma sala, en el Café del Teatre, tenemos a la Mariola Membrives, que es una cantaora y actriz que viene a presentar Enamorada, que es un proyecto de un paseo por canciones de amor y poesía rabiosa. Y hoy viernes por la noche a las 9:30 en el Auditorio Enric Granados ya es un concierto antológico por parte de la Big Band de Lleida. Pero bueno, ya que después de destacar el jazz, sobre todo este gran Wallace Roney, hay que decir de que, mira, en el Café del Teatro hacen una pequeña tregua esta noche, porque como el jazz se hace en el auditorio, como hemos comentado, y se hace una muestra de canciones de autor y de autora de Ponent, donde van a actuar pues una serie de músicos entre las 10 y las 12 de la noche. Son 2 horas. Ha caído una de a última hora, ha caído del cartel, que es la Meritxell Gené, que no puede venir por, mira, por un compromiso ineludible, digo textualmente lo que me han dicho de la organización, pero se podrá ver pues las canciones de Alu Speer, de nuestro amigo el Bob Marley leridano, de Antonio Guillén Pedra, que es el cantante de Rehenes, de Eira, que es el cantante y guitarrista de los Pulmayestín. Luego está Javier Solo, que tiene su propia banda. Javier Solo esta vez estará acompañado por Irene Garcés, el Jordi Gassión, que lo conocen todos porque es el fill del mestre, Lopardal Roque, que es el David Sterry, que no hace falta presentarlo a estas alturas, y luego Oriol Ginestà y Elena Guise. Vale 7 euros y es a partir de las 10, pero muy puntuales van a ser, ¿eh? O sea, que tenga ganas de una buena ración de cantautor, pues ahí lo tienen, una buena... Luego tenemos las fiestas de Balaguer, antes de que se nos pase, porque el programa musical pues arrancó ayer por la noche con una nit jove, y hoy viernes hay una noche de versiones con la banda del Coche Rojo, Set the Rocks, mientras eso en la Carpa Jove, mientras que en la Impaxa se podrá ver un revival de tributo al grupo ABBA.
Ah.
Y luego el plato fuerte de las fiestas de Balaguer será el sábado a partir de la medianoche con sopa de cabra, que encima es gratuito.
Bueno, hace un año nos quejábamos de que no venían a estas tierras. Bueno, les vamos a dar un respiro ahora, ¿eh?
Sí, bueno, ya ahora ya cierran gira, ¿eh?, en diciembre.
Ajá, bueno.
Pero bueno, siempre son entrañables.
Sí, señor.
Luego tenemos a un grupo muy interesante que son madrileños, que hacen un rock muy muy extraño, pero muy divertido, que se llaman Sexy Cebras, que están en Monzón esta noche, en la Escuela de Calor. Y bueno, hay que aplaudir de que han recuperado en el Juice Bar los conciertos de los viernes. Y esta noche, pues, con entrada libre, obviamente, a las 12 de la noche, estará Eligius, que es una banda que hacen versiones de clásicos del rock, con Ivana Segú a la cabeza, que es la cantante. Y no nos teníamos que haber ido de Balaguer, porque precisamente de forma paralela a las fiestas, en el Fleming hay una noche de alto voltaje de rockabilly, con el Marcos Sendarrarias and the Roosters, que bueno, para los que le vaya el rockabilly y todas estas historias, sabe que lo tienen además con una cita totalmente gratuita.
Muy bien. Tenemos música, ¿eh?
Sí, nos vamos al sábado. El sábado está la oferta más radical, más rockera, más extremo, más de rock extremo, en Avoite, obviamente. Será a las 10 de la noche, 4 euros. Estarán una banda de metalcore progresivo que son de Madrid, que se llaman Close to the Sky, Cerrando el Cielo. Y luego, como teloneros, están los Victims of a Down, que es un grupo de Lleida que hace versiones de los System of a Down.
Ajá.
O sea, caña por un tubo. Luego tenemos en el Quiricú de Tárrega otro cantautor que se llama Óscar Torres, también el sábado a las 11. Y luego el domingo, para que la gente pues... Ah, no, perdona. El sábado también se cierra la temporada de conciertos en el Can Ramón, y hay la actuación de cuatro cantautores también, que estará el Gassión otra vez, el Alu Speer otra vez, Mr. Jones y Desastre.
Ajá.
Y luego el domingo en el Cotton se hace la castaña.cat, que empieza a las 5 y termina a las 10 de la noche, que hay varias actuaciones, pero esto es más folclórico, pero bueno, que también está para que la gente vaya, porque de todo tiene que haber. Y en Avoite hacen la jornada rumbero carrinclona La Barrella.
Bueno.
Que esta vez será un homenaje, pues, ¿a quién va a ser? A Lo Beethoven, a Carles Juste Lo Beethoven, que es un músico histórico de aquí de Lleida, como todo el mundo sabe.
Rumbera carrinclona.
Sí, rumbero carrinclona La Barrella. Y van a estar, pues, Bamba Reyes, el Carlitos Miñarro, ¿quién no? Nuestro amigo Ertaqueta, y bueno, y va a ser una fiesta eso. Entrada única, 10 euros. Y eso empieza pues a las 7 de la tarde.
Muy bien.
O sea que de cosas hay.
Hoy de música en directo hay, ¿eh? Hace frío, da igual, ¿eh? De música en directo siempre hay. Siempre he dicho que, oye, que se hacen cosas que casi podría decir que le cuesta más a la gente responder que no a los organizadores organizar eventos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno, hay organizadores que se achantan un poco porque dicen de que incluso llegan a decir de que el público de aquí no se lo merece, ¿eh?
Bueno.
Porque, oye, claro, lo hacen con toda la ilusión, organizan cosas y luego se les presentan dos o tres,
sí, eso,
no se les presenta
a
nadie.
Ese es el problema, Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir revirtiendo la tendencia. Muy bien, Andrés, oye, que tenemos ya las opciones sobre la mesa de dónde escuchar y ver y vivir música en directo este fin de semana. Vamos con el Melo Malo, ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, pero mira, tenemos la suerte, lo tenemos aquí en exclusiva, lo puedes escuchar de voz de su autor, de Andrés, todos los viernes aquí en Herrera en COPE. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Así no. ¿Cuántas veces nos han regañado nuestros padres de pequeños por hacer las cosas mal? Eso no se hace, eso no se dice, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Pues esa infancia enfocada a ser unos futuros hombres o mujeres de provecho se prolonga a lo largo del resto de la existencia, cuando el ser humano se siente manejado por los amos de las marionetas, por los Master of Puppets, como entonan Metallica. De toda la vida se ha ido reclamando libertad, libertad, sin ira, libertad, mucho antes de los contestatarios Harcha. Pero ese concepto se ha tergiversado de tal modo que ya ni se sabe dónde empieza y dónde acaba la libertad para unos y otros. No se puede ir coartando libertades por ideales que ya no se creen ni el apuntador, porque ya no quedan ideales ni en los estancos. Y estamos en que todo eso es pecar de lo mismo de siempre, muchas veces, curiosamente, contra lo que antes se estaba criticando. Cada uno quiere tener la razón, y en un Estado democrático que se precie es de ley que sea tolerable. Pero lo que nunca lo hará es la imposición que mucha gente de buena voluntad se está tragando sin comerlo ni beberlo por una serie de manifestaciones que, por buena o mala causa, solo persiguen intereses meramente políticos que no llevan a ninguna parte, al menos que sea en beneficio de la comunidad, aunque sí en el de sus propios ejecutores. Veo, veo, mamoneo, proclama Rosendo en uno de sus discos. El mal de esta sucia sociedad podrida de envidias y odios tiene un nombre propio que no es más que el del poderoso caballero Don Dinero. Lo demás es pura falacia, es un disfraz con el cual engañar al personal que se deje embaucar, claro está. Luego están quienes no quieren saber nada de ese juego del gato y el ratón al que están entregados esos mandatarios, pero a los que obligan a entrar por el aro sus propios colegas. Todo es verdad, todo es mentira, según el cristal del color con que se mira, pero en esta dictadura disfrazada, o comulgas con ruedas de molino, o eres del otro bando, del que sea. Vaya mierda hablando mal y pronto. Que no, que si se quieren manifestar, que lo hagan, pero que no obliguen a los demás cortando carreteras y coartando la libertad de elección de cada ciudadano. Eso es de déspotas y tiranos, eso no es democracia. El asunto está que trina, y lo peor de todo es que también afecta al mundo de la farándula. Todo por culpa del tira y afloja sobre unas leyes que se crean en beneficio de los que están en el poder. Es muy triste comprobar que tras el cacareado franquismo y esa época feliz de la transición, se haya caído en una red de prohibiciones y malestar que no acarrea nada bueno para la convivencia entre semejantes. Qué lástima que esos señores que mandan hayan convertido a esa chica tan mona llamada democracia en una pulgar ramera. Ante tal impotencia, de fondo está sonando el disco de Extremo Duro, Iros Todos a Tomar por Culo. ¡Oh, yeah!
Vaya una recopilación de canciones, de letras y de títulos hoy, ¿eh?
Sí, señor.
Todas sirven, ¿eh? Todas
por
sirven.
Eso es un melo malo.
La verdad es que, oye, cuando ya crees que lo has visto todo, que lo has vivido todo, que ya hemos llegado a un límite que, oye, de aquí no vamos a pasar, cada semana pasa alguna cosa, ¿eh? Y sí, ¿sabes qué pasa? Que estamos cayendo en el, bueno, mira, tranquilo, venga, pues hoy pasa esto, tranquilo, mañana ya habrá pasado. Y estamos cayendo en eso de que, bueno, tranquilo, no pasa nada, joder, pues
oye,
sí que pasa,
las libertades de cada uno, que las respeten.
Que sí.
No pueden ir gritando libertad cuando están coaccionando las libertades a otra gente.
Yo dije lo mismo con otras palabras, pero dije lo mismo. Es verdad, o sea, te autoeliminas cuando, para que te den la libertad, tú se la estás quitando a otro, o sea que no.
Exacto. y luego no vayan con historias de pacifismo porque están generando violencia.
Sí, sí. No, no, la verdad es que, bueno, no sé, como no ha pasado nada todavía, ¿eh?
Sí, bueno, pero no, lo extraño es que no pasara nada el otro día cuando...
Por eso.
Que hay mucha gente crispada, ¿eh? Y se puede liar, ¿eh?
Sí, sí.
Y esto no es así. Oye, si tienen que... Me parece muy bien que que haya quejas, que se manifieste y todo, pero que vayan directamente al grano.
Oye, ¿y si un día lo ves muy negro?
Que eso es de cobarde, pero... es de cobarde meterse con el pueblo.
Andrés, si un día lo ves muy negro, vete a un garito donde hagan música en directo.
Sí, además de verdad. Además, mira, hay un proverbio indio que dice, cuando las cosas van mal, lo más inteligente es no ponerlas peor.
Sí, señor, mira, pues con eso nos quedamos. Perfecto. Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oyea.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sabeu que al final de la temporada passada, ho hem dit al principi del programa, vam estar amb els amics de Sahara Ponent, amb el Roger i amb la Maria, que ens van explicar doncs l'objectiu d'aquesta ONG, el que feien, les seves activitats. Potser la més visible és aquella que vam dir, que és la que portaven nens saharauis durant 3 mesos a l'estiu. Bàsicament són per raons sanitàries que venen durant 3 anys, però que el seu objectiu al final és difondre un conflicte que porta obert fa molt temps. Doncs avui la Maria ens ha portat el Hassan Baksir, que està aquí amb nosaltres. Hassan, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
El Hassan Baksir tiene 29 años. Y eres jefe del servicio de urgencias médicas del campamento de Rabuni.
Sí, exacto.
Que es uno de los campamentos que está...
Realmente es la sede administrativa del Estado Saharaui y también del Frente Polisario, donde está el hospital más grande de los campamentos.
Uh-huh. Oye, ¿dónde estudiaste, por cierto?
Yo en Cuba, por supuesto. Este acento latino, es cubano. Cubaraui.
Es extraño, ¿no?
Bueno, son los miles de saharauis que han estudiado gracias a la solidaridad internacionalista de Cuba y que después se lo llaman cubaraui. Históricamente han tenido mucho empuje en la causa y también responsabilidades en la sociedad saharaui.
Uh-huh. Hablamos del problema saharaui, lo decimos así, y con eso englobamos un montón de historia y un montón de cosas. Con 29 años tú eres nacido ya en los campamentos.
Sí, correcto.
Oye, ¿cómo os explican a vosotros la historia?
No, realmente la historia del Sáhara Occidental, bueno, empezó desde hace mucho, pero históricamente el conflicto empieza desde 1884. En la conferencia de Berlín, las potencias coloniales se sentaron y dividieron el continente africano y el Sáhara Occidental no se quedó atrás. Entonces, a partir de ahí empezó a formar parte de colonia española. En los años 70, España, el Estado español decidió poner al Sáhara, que el Sáhara español, y ponerlo como el Estado o la provincia 53 del Estado español. España, desgraciadamente, estuvo siglos de colonialismo en el Sáhara Occidental. Después, en 1975, nos abandonó, desgraciadamente, cuando abandonó, estoy hablando del Estado español, y no nos abandonó simplemente así, sino hizo un tratado secreto entre ellos, Marruecos y Mauritania, invadió el país Mauritania y Marruecos. Estuvimos 17 años de guerra contra Marruecos y Mauritania. Mauritania decidió salir y Marruecos sigue, pero peor no es eso. El peor que Marruecos, cuando ocupó el Sáhara Occidental, empezó a construir el muro más largo del mundo después de la muralla china, y este muro divide el Sáhara Occidental en dos, en una zona ocupada que diariamente los marroquíes violan los derechos humanos de los saharauis, una zona liberada, y los 272.000 refugiados que llevan más de 40 años en el exilio argelino, o sea, en Tinduf, en los campamentos donde yo nací y donde yo vengo ahora mismo.
Uh-huh. Tú tienes 29 años, como decíamos, pero la generación más joven, no sé, los chicos y las chicas que ahora puedan tener 15, 16, 18, 20 años, ¿cómo lo están viviendo? Porque claro, también es una generación que ha nacido evidentemente
en el exilio.
Sí, pero ellos tienen como un camino de futuro, tienen una esperanza. ¿O cómo lo están viviendo?
No, realmente.
Claro, cuando pasan ya muchos años, pues yo entiendo que la gente, si no se avanza, si no hay soluciones, cambia un poco la percepción de cómo lo vives.
No, realmente, como sabes, el Sáhara Occidental forma parte de los 17 países no autónomos. ¿Qué significa eso? Depende de descolonización. En 1991 hubo un acuerdo del alto el fuego entre el Reino de Marruecos y el Polisario. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una comisión, que es el MINURSO por sus siglas en inglés, que es Comisión de Naciones Unidas para Referéndum en el Sáhara Occidental. Tenía dos objetivos: uno, hacer un referéndum, y el otro es el alto el fuego. Esta sigue así sin hacer nada, y nosotros estamos esperando. Vivimos en un campamento donde desgraciadamente no crecen plantas, pero sí seres humanos, sin futuro, cierto, porque miles de jóvenes que no tienen trabajo, no tienen un futuro, no tienen una universidad donde estudiar, y desgraciadamente no hay un futuro cierto. Pero el Estado saharaui intenta siempre de educarlos desde pequeño. Empezamos a ir a la escuela, a la primaria, después a la secundaria, pero cuando llega el instituto, en los campamentos no hay un instituto y hay que salir a estudiar Argelia, Libia en aquellos tiempos, o Cuba, que era el suerte mío, que fui a Cuba y empecé a estudiar a la universidad, y a partir de ahí vinimos. Entonces, cuando después salgas, por lo menos yo soy médico, que cuando llego ahí tengo trabajo, pero los que son ingenieros o tienen otras ramas, que desgraciadamente no se pueden trabajar en los campamentos, viene este futuro incierto. Pero no es eso, vivimos en el Hamada. El Hamada, en el idioma que nosotros hablamos, el Hassaniya, es decir, nada, no hay nada. Una temperatura que llega más de los 50 grados Celsius y que por la noche pueda bajar. Entonces, desgraciadamente, vivimos en el desierto de los desiertos, donde todos estos campamentos dependen de la ayuda humanitaria, que desgraciadamente se está bajando cada vez más. Entonces, no tenemos a veces medicamentos para curar nuestros enfermos, no tenemos a veces las cosas de la escuela para que nuestros hijos aprendan, y desgraciadamente uno se queda como en un callejón sin salida. Uh-huh.
Claro, te hacía esta pregunta porque yo creo que es interesante, ¿eh? La generación de tus padres, 50, 60 años tienen, supongo, más o menos.
Sí.
Supongo que ven el futuro de una manera.
Sí.
Tu generación, 29, 30, 31 años, supongo que veis el futuro de otra.
Claro.
Y la generación de adolescentes, incorporación ya a la postadolescencia, lo ven de otra. Cuando os sentáis todos juntos, no sé si hay como un debate en esto.
Claro, claro, siempre hay debate. Mira, nosotros ahora tenemos un... Yo soy de las personas que creen, tengo una fe inmensa en la paz. Pero lamentablemente, esta paz que esperamos más de 40 años en una tierra inhóspita, en un futuro incierto, más de 22 años esperando una resolución de Naciones Unidas que todos los años se vota a favor de un referéndum en el Sáhara Occidental y no se hace. Entonces, hay muchos de los jóvenes que ya no están pensando como yo pienso, porque se ven que están acorralados, gracias, y sin tener un futuro cierto. Entonces, lo que está pasando es que quieren volver o tomar la fuerza para o empezar una guerra contra de Marruecos para hacer...
Pero ese punto es peligroso, ¿no?
Por eso. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente en este mundo, si no hay guerra, si no hay sangre, el mundo mira por otro lado. Y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que pedimos al mundo es un referéndum de autodeterminación, que son 24 horas, no pedimos más cosas. Entonces el referéndum se hace en el Sáhara Occidental. Mira, por ejemplo, Marruecos, a cambio del referéndum, ¿qué pide? Una autonomía. Autonomía le pide a un Estado que tiene reconocimiento internacional o un reconocimiento de la soberanía del territorio. No es el caso de Marruecos. El caso de Marruecos, Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, Mira, las Naciones Unidas dice que el Sáhara Occidental forma parte de los 17 países no autónomos. El Sáhara Occidental todavía depende de un referéndum, que incluso los cascos azules todavía están ahí sin hacer nada. Uh-huh. El Sáhara Occidental, históricamente, el Tribunal de la Haya dijo que no hay soberanía entre el Reino de Marruecos y los tribus que vivían en el Sáhara Occidental. Cuando no hay soberanía, no hay reconocimiento. Entonces, lo que esperamos, pero siempre hay una esperanza.
O sea, a priori, entiendo yo, que falta nada, un pasito, pero no se da.
Pero no se da. ¿Por qué no se da?
¿Por qué no se da eso? Ya supongo que es complicado.
Ahora te digo, no es nada complicado. Ahí, mira...
Te puedo hacer otra pregunta, porque claro, me estás hablando de cosas que, por desgracia, hombre, no es lo mismo, pero bueno, ahora aquí en Cataluña, tú que has estado aquí unos días, pues alguien haría un paralelismo, yo creo que totalmente alejado, pero bueno, alguien podría hacer hasta un paralelismo. Claro, tú llevas poco aquí, no sé si conocías el conflicto, el proceso que llamamos aquí para la independencia. Bueno, para la independencia de una región de España. Claro, yo no sé si nuestro problema, y permíteme que diga nuestro problema entre comitas, no sé si tú lo ves y dices, oye, vente donde yo vivo que te explicaré lo que es un problema.
El problema del Sahara Occidental es la tragedia humana. ¿Por qué la tragedia humana? Porque millones de personas viven separadas, unos en una zona ocupada, una en una zona libre y otras en un campamento de refugiados hace más de 40 años y depende de la ayuda humanitaria. El hecho que unas familias divididas por un muro que tiene más de 6 millones de minas antipersonales y está vigilado por la sistema más sofisticada del mundo. Y lo peor no es eso, lo peor que Europa, la Unión Europea, está ayudando en este colonialismo del siglo XXI. ¿Cómo la ayuda? Financia a las campañas que dice Marruecos en la lucha contra el terrorismo y tal y tal y tal. Otra es que los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea son legales, porque el Tribunal de la Justicia Europeo dijo que estos son legales. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento sobre la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. No hay ningún país que reconoce la soberanía, ninguno, ni Francia, que es la amiga de él, que siempre vota en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué sucede ahora? Estamos en un estado de nerviosismo, que en cualquier momento se puede estallar una guerra. Uh-huh. Nosotros, todas las resoluciones de paz están a favor del pueblo saharaui. Pero desgraciadamente este mundo es un mundo de la fuerza, y la fuerza brusca. Y cuando hay fuerza brusca, ¿qué se entiende? Había que entenderle también con otra fuerza brusca, y eso es lo que nosotros evitamos. En ningún momento en la historia del Sahara Occidental hay un marroquí que ha muerto por un sabotaje o por el terrorismo por culpa de los saharauis. En ninguno. Mientras nosotros, desde 1991, desde que firmamos el acuerdo de alto el fuego, hay 17 saharauis que han muerto por balas, por armas de fuego. Y esta es una violación flagrante del derecho internacional.
Uh-huh. Hassan, que nos queda poco tiempo y tampoco... También me gustaría saber un poco tu día a día como jefe del Servicio de Urgencias Médicas.
Bueno, trabajar en un campamento donde desgraciadamente dependes de toda la ayuda humanitaria, nosotros siempre sufrimos tres cosas. Uno, que no contamos con una... Si algún médico me está oyendo,
seguro,
se queda sorprendido. Nosotros, primero, no contamos con una terapia intensiva, no contamos con un banco de sangre y no contamos con medios diagnósticos. Entonces, no contar con estas tres cosas que son fundamentales en el día a día de la medicina, te quedas como atrapado sin hacer nada. A veces vemos a los pacientes sufrir por un shock hipovolémico o por una anemia o por una hemorragia, sin que nosotros podemos salvar. A veces puedes niños, lo ves muriendo adelante de ti por falta de medicamento. A veces ven personas que mueren desgraciadamente porque no fuiste capaz de hacer un diagnóstico, porque no cuentas con los medios de diagnósticos. Lo que hacemos es vivir con una esperanza de día a día, que es amar la paz y sobrevivimos gracias al internacionalismo, gracias a la ayuda de miles de asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui. Nosotros la semana pasada estuvimos aquí en Cataluña, en Barcelona, en la Semana Catalana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Hoy, estos días, estamos aquí en Lleida, hablando con familias de recogida, hablando con jóvenes universitarios.
Te voy a preguntar, la actividad que hace una de las que organiza Sahara Ponent, de traer a niños, creo que entre 10 y 13 años, a mí me explicaron que era simplemente para prevención sanitaria.
Exactamente.
Durante 2-3 meses, la prevención, que es una de las tres patas que tú nos has contado que no tenéis.
Exactamente. El objetivo de Vacaciones por la Paz son dos objetivos. El primero es humanitario. Es que estos chavales, que ya no tienen medios para diagnóstico, vengan aquí y hacen una revisión, un chequeo completo médico. Y la otra, que estos niños divulgan la causa saharaui, pero de la parte humana de esta tragedia. Estos chavales, en un desierto donde la temperatura llega a 50, cuando llegan aquí, al menos estos días, psicológicamente se sienten con una tranquilidad inmensa. Uh-huh. Y a la hora también de sacarlos los campamentos para no quedarse ahí toda la vida. Entonces, además también de reconocimiento, yo estaba con algunas familias, por ejemplo, la Asociación Hospitalet allá en Barcelona, Asociación de Recogidas también aquí en Lleida, que cuando ves que una familia de aquí de Cataluña habla de este hijo saharaui, uno siente una inmensa alegría, uno siente que la solidaridad, uno siente que no está solo. Uh-huh. Y que hay personas de buen corazón y de buen alma que te ayudan. Y este es el paso que día a día te ayuda en que haya siempre esperanza, en que haya siempre amor, y que definitivamente este mundo tendría que cambiar para bien. Y creo que nosotros los saharauis lo merecemos.
Pues nos vamos a quedar con dos palabras que has dicho: amor y esperanza.
Y paciencia e inteligencia.
Bueno, pues con cuatro.
Gracias.
Hassan Baksir es jefe de servicio de urgencias médicas en el campamento de Rabuni. Hassan, oye, que ha sido un placer conocer de tu vida y que nos hayas explicado desde tu punto de vista pues todo el conflicto. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
A punt d'arribar a la una, com sempre, busquem aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Que ja n'hem parlat d'unes quantes aquesta setmana i ara ja directes cap a les portes del cap de setmana. Cap a on anem?
Anem cap a Pallerols del Cantó, a l'Alt Urgell. Un poble que hi tinc algunes vivències,
no sona,
algunes experiències. Doncs pues mira, pel Port del Cantó, que uneix la Seu amb cap allà, uh-huh, cap a Sort, pues hi ha aquesta població. I bé, ara t'explico. Un dia em vaig quedar allí bloquejat amb la neu, fins que va passar la màquina a llevar neu, s'hi va obrir pas, i amb la població, amb tants pocs habitants, que els comptàvem amb els dits d'una mà. El poble de Pallerols del Cantó és ubicat al llarg de la capçalera i del curs mitjà del riu de Pallerols, que neix sota el coll de la Culla, a la carretera de la Seu d'Urgell a Sort, i a 1.248 metres d'altitud, així que en la moto pots passar per aquesta carretera. Sí, sí. Personalment, la primera vegada que vaig estar a Pallerols va ser en uns moments en què una forta nevada em va obligar a parar-me i a cercar refugi a la població, la qual cosa em fou del tot impossible, ja que les cases que vaig trucar cap era habitada. Sortosament, no va trigar la màquina llevaneus a passar i vaig aprofitar l'ocasió per sortir del lloc darrere seu. Després hi he tornat. I la darrera vegada que hi vaig tornar és un dia diferent, ja que el sol vessa suaument tot l'entorn i no hi ha pressa ni motiu que ens obliguin a deixar ràpidament el lloc. L'església parroquial actual és dedicada a Sant Romà i Sant Marc. És un edifici molt transformat i no n'observem vestigis del temple primitiu. D'aquest indret se'n tenen notícies en una permuta de l'any 901 i també en el document de l'acte de consagració de la Seu d'Urgell. En l'acte de consagració de l'església de Santa Cecília de Lins, de l'any 1080, la vila de Pallerols hi apareix com una de les possessions del monestir. Amb el temps, amb la supressió d'aquest monestir, va passar a formar part de la col·legiata de Santa Maria de Castellbó. Cal dir que l'església de Sant Romà va ser visitada els anys 1312 i 1314 pels delegats de l'arquebisbe d'Urgell dins la visita general que es feu a les esglésies del bisbat d'Urgell. Un poble que no sé si avui hi ha ningú, però que recordo molt bé un dia, els 3 o 4 que hi he estat, que va baixar un senyor gran perquè veia a baix a la carretera algú i baixava a guardar, a vigilar el poble, perquè em va dir que vivia sol a dalt. O sigui que són aquelles realitats que espero que recuperin, però que anant pel món pues, te trobes amb divergències fortes. I diu, la dita d'avui, suposo que per convèncer els que estan indecisos, que és més forta la formosura, o és a dir, la guapesa, que la pedra dura. O sigui que potser pot aconseguir més coses, no sé, a què es refereix ben bé, però una formosura pot aconseguir moltes coses i la pedra dura potser no en pot aconseguir tantes.
Ja, ho averiguarem. Bon cap de setmana.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes ja cap a la una. Buscarem la darrera hora informativa i després la Nacional 240 i a dos quarts, ja saps, l'Espai Groc aquí a Cope Lleida.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes a esta hora de la prisión madrileña de Alcalameco. El Supremo ha firmado ya la orden de libertad para Carme Forcadell tras pagar los 150.000 euros de fianza, por lo que su salida se puede producir en cualquier momento. Laura Autón.
Pues sí, ya sabemos que el juez Pablo Llarena ha notificado el auto de libertad de Carmen Forcadell y en el que admite y declara bastante la fianza de 150.000 euros. El procedimiento es que un funcionario del Tribunal Supremo se traslada hasta esta cárcel de Alcalameco para hacerle el requerimiento de las medidas cautelares. Tendrá que comparecer semanalmente ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No podrá viajar fuera de España, se la retira el pasaporte que ya ha sido entregado por su abogado ante el Supremo. En el auto se advierte que en cumplir estas normas implica su entrada en prisión. Desde hace más de hora y media, el abogado de Forcadell se encuentra en este centro penitenciario y estamos viendo cómo en estos momentos sale precisamente de esta prisión de Alcalameco, desde donde, si hay alguna novedad, pues os pedimos paso.
Gracias, Laura. Efectivamente, pendientes de la salida de la prisión de Carmen Forcadell y contamos mientras tanto que el Gobierno aprueba hoy las medidas para tratar de frenar la subida en los precios del gas y la electricidad, dos facturas que los españoles desconocemos, según confirma de nuevo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Belén Miguel.
Así es, 7 de cada 10 hogares no saben si su suministro de electricidad o gas están en el mercado regulado o bien en el mercado libre. El 40% desconoce qué tipo de tarifa tiene y cerca del 25% no sabe tan siquiera cuánta potencia tiene contratada. El informe del regulador constata también que los consumidores que tienen contratada una tarifa de discriminación horaria sí tienen en cuenta la hora para, por ejemplo, poner una lavadora. Lo hacen casi 7 de cada 10 usuarios, pero no ocurre lo mismo con los que tienen contadores inteligentes. 6 de cada 10 sigue con sus hábitos a pesar de que los precios de la luz varían en función de la hora.
Y hay más noticias que te contamos en el mediodía COPE con Antonio Raiz.
La localidad de Elda sigue de luto en Alicante este mediodía. Se ha rendido homenaje a la última víctima de violencia machista. Jessica Bravo, de 28 años, fue asesinada a tiros por su expareja a las puertas del colegio donde acababa de recoger a su hijo. En mediodía COPE nos preguntamos qué es lo que ha podido fallar. El asesino, que después se suicidó, tenía orden de alejamiento. El juez sabía que la había incumplido días antes de cometer el crimen. Hoy 10 de noviembre es el único día del calendario en el que no he registrado ningún muerto en atentado terrorista. En el País Vasco, desde 2010, se conmemora el Día de la Memoria. Este mediodía se ha celebrado un acto en el Parlamento de Vitoria al que no asiste el Partido Popular. Muestran así su desacuerdo porque se equipara a las víctimas de ETA con las de los supuestos abusos policiales. Y se confirma, Pilar, que Shakira aplaza los conciertos que tenía previstos celebrar hoy y mañana en París. También el del día 12 en Amberes y el del 14 en Ámsterdam. Se trata del quinto concierto que suspende la artista colombiana dentro de su gira El Dorado. Shakira arrastra graves problemas con las cuerdas vocales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, un nombre, Marc Márquez, que es centro de atención deportiva el fin de semana, José Luis Corrochano.
Se están celebrando los primeros entrenamientos del Gran Premio de Motos de la Comunidad Valenciana en Cheste. Marc Márquez está jugando el Mundial de Moto GP con el italiano Andrea Dovizioso. En el primer entrenamiento, Dovizioso ha sido cuarto y Márquez quinto. Recordemos que para que el español gane su cuarto Mundial de Moto GP debe quedar entre los 11 primeros o que Dovizioso no gane este Gran Premio. En el partidazo anoche contaron cómo le ven los días días previos su madre Roser y su tío Ramón, presidente de su club de fans.
Las mariposas siempre están en el estómago, ¿no? Y esta vez, pues claro, con el ambiente aquí en Valencia, con todos los aficionados. Pero bueno, yo intento estar con los pies en el suelo y que si no pasaré algo que no ganar el Mundial, que tampoco no pasa nada.
De momento tranquilo. Mañana puede que algo, pero hasta el domingo tranquilo. Lo tienes sí cerca, pero hasta que no baje la bandera de cuadros, no, está lejos.
El próximo entrenamiento es a las 2 de la tarde. Acaba de aterrizar la selección española de fútbol en Málaga. Mañana juega un partido amistoso en la Rosaleda contra Costa Rica a las 9 y media de la noche. Y citas de la Euroliga en el baloncesto a las 6, Hinki Baskonia. Y a las 9 menos cuarto, Unicaja Estrella Roja. Ayer perdieron Real Madrid, Barcelona y Valencia.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que ens han posat al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, connectem amb COPE Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal, Ricard?
Doncs molt bé. Mira, preparant el cap de setmana.
Ja en tens ganes, eh?
Sí,
punyetero.
Sí. Estic esperant en candeletes les propostes de cinema i sobretot les propostes d'oci, perquè encara que no ho creguis, mira, també m'agrada agafar la família, empaquetar-la al cotxe, agafar la Nacional 240 i venir cap a les Terres de Tarragona.
Doncs sí, jo avui no sé si t'agradarà gaire la meva proposta. Ah. He de reconèixer que l'he triat una mica a mala idea.
Ah.
Mira, t'ho confesso, eh? Quien avisa no es traïdor, diuen.
Va, que massa. A veure,
mira,
digue'm.
Et diré un web, www.terrorífic.com.
Ah,
Terrorífic, eh? No Terrorífic.
Terrorífic, que
Terrorífic.
Bo.
Sí, està molt bé. Mira, és una iniciativa que ja ha fet diverses visites des del mes d'octubre. Estaven ja allò amb el pre-Halloween, preparant moltes activitats, a fer una visita al cementiri, una sobre llegendes de Tarragona. I la veritat és que per aquest tant, ja avui mateix, per aquest divendres i per demà dissabte, a les 10 de la nit, o sigui que encara hi sou a temps per venir avui i reservar plaça, mira, fan una activitat que es diu Dràcula, el vampir de Stoker, lletra gòtica. Vaja. Es compleixen 120 anys de la publicació de la gran obra de Dràcula, de Stoker, de Bram Stoker, i ells fan un homenatge, d'acord? Ens transporten a Londres, una habitació d'on està aquest home que agonitza. Jo no us diré més coses, però bueno, la cosa parlarà sobre la llegenda de Dràcula.
Mm-hmm.
Per tant, jo crec que és una cosa interessant. És a les 10 de la nit. Si heu de reservar plaça, això sí, 3w.terrorífic.com.
A més, es fa a la nit.
A les 10 de la nit, clar.
Per acabar d'ambientar això, Terrorífic. Home, jo potser no, però jo puc fer de, com ho deien, allò de Bautista i porto la família. Jo faig de xòfer.
Ah, també, si vols.
I ells encantats,
Jo crec que els hi agradaria molt. És una manera de descobrir una de les grans obres de la literatura que també s'ha portat al cinema. Per tant, escolta.
Terrorífic.com. No, m'ha agradat aquesta. Ara ho buscaré. Escolta, jo te'n porto una que no és pel cap de setmana, que és per dimecres. Jo sé que és entre setmana, però a veure si els fans de Joc de Trons busquen un moment a l'agenda per venir. Tu veus Joc de Trons?
Confesso que no.
Jo tampoc. Però sé que hi ha molts fans.
Però crec que som els dos únics.
Eh? Sí, no deu haver massa gent. Hi ha molta gent que sí que ho veu. I el dimecres a la Biblioteca Pública de Lleida a 6:45 de la tarda es presenta un llibre d'un escriptor lleidatà que el que ha fet és recórrer diferents punts on s'han rodat escenes claus de Joc de Trons.
Uh-huh.
I ho ha plasmat tot en un llibre, com s'arriba, què hi ha, què no hi ha, com es va decidir, en fi, tot el que va al voltant i les llegendes que hi ha de vegades dels llocs on han triat les localitzacions per rodar escenes claus de Joc de Trons. I, a més, hi haurà la presentació d'aquest llibre i també la exposició d'un company seu que ha fet els retrats dels personatges, els de la televisió, però també va fer uns retrats després de llegir-se el llibre tal com se'ls va imaginar ell.
Ah, que interessant.
I això jo crec que pot estar magnífic, sobretot pels fans i per la gent que els agrada l'art en general, crec que també és interessant. Per tant, això a 6:45 a la Biblioteca Pública de Lleida el dimecres. Ho sé que és entre setmana.
Molt bé, ben, escolta, però fans de Jocs de Trons, doncs,
segur que
n'hi ha molts.
Segur que en trobem algun. Nosaltres no, però segur que en trobem.
No, escolta, igual hem de començar, Ricard.
Potser sí. No, ja m'han dit que em reservi bastant temps a l'agenda.
Sí, no, la cosa requereix molts caps de setmana de fer maratons.
Mònica, escolta, que fem una pausa per la publicitat i parlem de cinema.
Vinga, fins ara.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Las celebraciones importantes nos animan a ponernos elegantes, a ponernos guapos, con lo mejor de nuestro armario. Y en la mesa queremos también lo mejor, evidentemente. ¿Y qué es lo mejor? Pues Marina Espumante, de Bodegas Bocopa. Es un vino diferente, es de categoría. Además es un vino espumoso, de Alicante, de uvas cultivadas junto al mar Mediterráneo. Tómalo muy fresco, es una excelente elección para los momentos especiales. Disfruta Marina Espumante, de Bodegas Bocopa. Espumante Mediterráneo.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
La moda tardo-hivern a Zona Setze. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona Setze. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona Setze, Bisbe Meseguer Setze, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabte, matí i tarda.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973-28-95-20.
Obrim tots els dies.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Apa, que avui amb la Mònica anem a atacar la Laura, a veure si la Laura González, que és la nostra crítica de cinema, a veure si ha anat al cine. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Has anat al cine?
Sí, vaig anar al cine.
Ep, que porta dues setmanes seguides. Què has anat a veure?
Vaig anar a veure En Cuerpo y Alma, perquè tenia molt bona crítica. És aquella de dos persones que eren socialment una mica diferents, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, somien lo mateix, comparteixen somni, que són uns cèrvols, no
ah,
sé si
sí, sí, és veritat, ah sí, i què tal?
Doncs mira, la crítica l'ha deixat molt bé, va guanyar l'Oso de Berlín, del Festival de Berlín, a la millor pel·lícula, va tenir unes nominacions
sí, veritat,
també
recordo, sí.
Importants, i bueno, me picava la curiositat, perquè la crítica l'ha deixat molt bé. Jo crec que no la vaig acabar d'entendre, la veritat, perquè a mi no em va... Encara l'estic païnt, no et pensis. Vull dir...
Però que, clar, és que clar, quan ja la vas explicar la setmana passada, això que la vida real no, però després somiaven el mateix... que es anaven enamorant al somni.
Inclús queden per dormir junts, però sí, només sí. Dormir, saps? Vull dir.
Però clar, que siguin cèrvols, clar. Poden ser persones normals i ja està. No, no, cèrvols, eh?
Bueno, i encara tinc coses més de somnis avui, eh? I els estrenes que igual tenen a veure una mica amb aquesta pel·lícula.
Importes unes quantes, no?
Hi ha dos estrenes, una hongaresa i una d'aquí, Made in Spain, que m'han recordat aquesta pel·lícula, saps?
Déu-n'hi-do. Pues vinga.
Tenim Musa, que és l'última pel·lícula de Jaume Balagueró. Uh-huh. Explica la història d'un professor de literatura, en Samuel, que sofreix un recurrent malson on una dona és assassinada en un estrany ritual. Després us parlaré d'una altra pel·lícula que també passen coses d'un ritual, ¿vale? Bueno, doncs de repent la dona que surt als seus somnis és trobada morta en les mateixes circumstàncies que el seu malson i en Samuel doncs, va a l'escena del crim per saber la veritat. Així és com coneix a Rachel, una jove que també diu que ha somiat amb l'assassinat. Un altre cop, somnis compartits.
Mm-hmm. Sí,
vale?
Sí.
Junts faran tot el possible per descobrir la identitat de la dona, submergint-se en un món obscur governat per les muses que han inspirat poetes durant tots els temps. Diuen que hi ha 7 muses. Bueno, potser fan referència als 7 arts que hi ha.
A mi, de moment, no m'està deixant molt fred aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula bastant fosca i és una mica com el retorn del director als seus inicis i, bueno, segueix una mica la dinàmica de Los Sin Nombre, que va ser el seu primer llargmetratge, almenys així conegudet.
Però aquesta és espanyola, Musa.
Sí. Tenim moltes estrenes espanyoles aquesta setmana. La meitat de les estrenes són espanyoles. Tindrem Oro, també, basada en un relat inèdit de Pérez Reverte i dirigida per l'Agustín Díaz Llanes. I, bueno, és una superproducció ambientada en el període de la conquesta espanyola al segle XVI. Són dos conqueridors que emprenen una èpica expedició a través de la selva amazònica per tal de trobar la mítica ciutat del Dorado, que diuen que està tota completament feta d'or. La pel·lícula gaudeix d'una fotografia i una ambientació molt acurades, així com d'un repartiment de luxe amb José Coronado, Raúl Arévalo, Oscar Jaenada o Bárbara Leni, o el que ja li havien perdut la pista, el Juan José Ballestà, que era el nen del Bola, la pel·lícula aquella.
Ah, sí, sí.
I, bueno, ja que parlem d'una pel·lícula basada en un relat, doncs també podem parlar de llibres, no?, una mica.
Sí.
Tindrem La Libreria, que és l'última pel·lícula també d'Isabel Coixet, coproduïda entre Gran Bretanya i Alemanya i Espanya. És un drama d'època que es situa a l'Anglaterra de meitats de la dècada dels 50, on una noia decideix, en contra de l'oposició veïnal, doncs obrir la primera llibreria que hi ha hagut mai en aquesta zona d'un poblet.
I,
no?
I per què té oposició veïnal?
Bueno,
ara semblarà
hi haurà interessos fàctics, potser, dintre de...
Escolta, sembla que una llibreria sigui un problema, ja.
Clar, bueno, s'haurà de veure la pel·lícula, perquè planteja això, el tema de que la cultura pugui ser un problema per a un poble
Val.
No en té gaire, no? I, bueno, en aquesta pel·lícula doncs, surten Emily Mortimer com a protagonista amb Patricia Clarkson i Bill Nighy, que són dos actors coneguts, bastant coneguts, anglesos.
Jo conec la Kelly Clarkson.
Bueno, aquesta és una cantant.
És una cantant americana,
sí,
però com
sí,
que es
sí.
diuen igual de cognom, doncs jo ho dic i quedo bé.
Doncs molt bé. Després tindrem també Algo Muy Gordo, que és l'última pel·lícula d'Alberto Romero, que és un fals documental sobre la producció cinematogràfica. I, bueno, el film situa l'espectador dins d'un rodatge i ens mostra algunes de les situacions tragicòmiques que s'hi viuen en una mena de comèdia que narra...
Ah, però el rodatge també és fals.
És un fals, sí, clar, és un fals documental.
Ah, tot és fals, eh?
Sí. És com que estem gravant un making of d'una pel·li que no s'està fent, tampoc,
val.
Saps?
Algo Muy Gordo.
Sí, però serveix per mostrar pues, situacions...
Però això és còmic, no?
Sí, és una comèdia així una mica àcida, no? Bueno, ja que la pel·lícula fictícia que graven està doncs, plena de contratemps i és una mica una reflexió sobre com la indústria doncs, sovint es menja l'art i la vida dels qui pretenen obrir-se camí en el món del cine. Els que ho hagin intentat sabran el que és un rodatge i déu-n'hi-do. I si parlem de producció de cine, doncs perquè no també de producció de teatre. La següent pel·lícula és Una funció per a oblidar. És una pel·lícula que, segons he vist el tràiler, és una mica rara.
Rara.
Resulta que, bueno, hi ha una actriu que té una companyia de teatre que cada any és subvencionada i, bé, doncs decideix instal·lar tots els actors en un petit hotel a la vora de la platja per tenir-los allí concentrats en un lloc. Llavors, doncs, els actors doncs, assagen a l'aula de l'Institut de la Zona. Tot una mica cutrillo. Mm. Bé, els primers assajos tot sembla anar bé, fins que l'ambient i la convivència es van caldejant. Clar, imagina't, tots els actors durant un mes en un hotel fent hores d'assajos, però alhora també convivint, doncs bueno...
És un gran hermano, això.
Sí, una mena de gran hermano. Doncs llavors, pues, la convivència, com dic, es va caldejant i sorgeixen doncs, les missatges de l'ésser humà, com l'enveja, l'egoisme, la maldat, la superficialitat... El millor d'aquesta pel·lícula...
Però i per què no sorgeix l'amor?
També hi ha situacions d'estes. Lo que fa més ressò de lo xungues que poden arribar a ser les persones, no?
Sí, sí.
Lo millor d'aquesta pel·li és que ja compta amb la presència de Fernando Esteso. Però està molt bellet, eh?
Sí, clar, és que aviam el temps no passa en va, eh?
Sí, sí, però m'ha agradat veure'l, m'ha fet gràcia.
Perdona, jo sóc un gran fan, ja ho sé, que no té cap mena de qualitat, que no aporta res. Però em fan gràcia, què vols que et digui? Jo les pel·lícules de l'Ozores, del Pajares i de l'Esteso em fan gràcia. No me les poso cada dia, però de tant en quant em veus una i és de riure fàcil, tonto, si vols. Però jo crec que van
però amb aquesta funció. Pel·lícula, doncs, és entranyable veure l'Esteso.
Escolta, per cert, la música que estem escoltant...
Sí, és de Roque Baños, que és un compositor que acostuma a treballar amb Jaume Balagueró. Ha començat a sonar al principi i, de fet, aquesta és la banda sonora de La Comunidad.
Ah,
que és una de les pel·lícules que va fer amb Àlex de la Iglesia. Ell va fer la banda sonora.
Que és de terror, no?
Sí, bueno, de terror.
Bueno, terror a tu ja ho sé que no...
És cine espanyol.
De terror?
No té ja per què ser de terror.
Bueno, no sé, però La Comunidad de què era? No era una comèdia, vaja.
Era aquella que se trobava en un mort, en un àtic, i la que venia un dels pisos de baix, descobreix que li havia tocat la loteria i tenia els diners amagats a casa i que tota la comunitat doncs estava confabulant contra la persona que havia mort per prendre els diners. I aquesta persona havia mort dintre de casa seva perquè no podia sortir perquè els veïns, doncs, això, l'assetjaven.
No l'havia vist.
Però no és terror, això. És una cosa psicològica.
Calla, que canviem de...
Sí, és que es presenta un documental molt únic que es diu La Chana, ¿vale? És una coproducció Espanya, Islàndia, Estats Units, i bé, ens explica la història de La Chana, que era una balladora, una bailaora, que hi va haver durant els anys 60 i 70, i de repent va desaparèixer dels escenaris, quan estava en el més alt de la seva carrera professional. Té una energia i una passió incomparables, i es mostra que el flamenc és drama, és vida i és art. I també podrem veure el personatge aquest de La Chana actualment, parlant de la seva trajectòria, doncs en primera persona, i com va haver de deixar el flamenc i, bueno, i com ho viu a dia d'avui.
Bueno.
Tindrem també Passatge de vida. És una pel·lícula argentina, és un drama thriller ambientat durant la dictadura militar d'Argentina, i bé, la pel·lícula parla sobre identitat, exili, militància i ideologia. Són tres moments de la vida d'un home que està interpretat per Chino Darín, que és el fill de Ricardo Darín, narrats de forma paral·lela. La joventut, als anys 70, una fugida a Espanya i el conflicte amb el seu fill que desitja anar a viure a un altre país.
Bueno. La veritat és que la vida a Argentina ens cau lluny i potser tampoc la tenim tant al dia, però no és fàcil, els darrers anys. Tampoc no és que ho estiguin portant massa bé.
O sigui, ell, des de fa molts anys, marxa, fa una fugida a Espanya i torna a Argentina. I quan està allí amb el seu fill, per altres circumstàncies, doncs, que no són la dictadura militar, doncs també vol
sí.
marxar. Si t'han semblat poc rares les pel·lícules que t'he explicat fins ara, espera't a lo que ve. Tindrem...
La música aquesta ja m'agrada més.
Sí, és la banda sonora de Tron.
Ah.
Sí, un remix, per això.
De Tron? De la nova.
Sí, Tron Legacy. Doncs bé, tindrem Feliz Día de tu Muerte.
Vaja.
La petardada estadounidenca.
Però això arriba tard, no? No ho havien de fer pel Halloween aquell?
No té per què, jo t'explico. Mira, és un terror thriller sobre viatges en el temps. O sigui, que també té el seu rotllo. Una universitària es desperta...
Jo sóc fan del Doctor Who, Això sí.
Doncs bé, una universitària es desperta el dia del seu aniversari i tot, bueno, doncs és més o menys normal fins que l'assassinen. I, bueno, llavors torna a despertar-se el dia del seu aniversari. O sigui, l'assassinen i ella torna, pam, al llit on s'ha despertat el primer moment. Mm-hmm. I reviurà aquest moment fins que descobreixi, o sigui, reviurà el dia del seu aniversari fins que descobreixi la identitat de qui l'assassina, un cop rere l'altre i rere l'altre. És com el dia de la marmota, però sí. El dia en què et maten.
Bueno, i té bona pinta o no?
És una mica diferent. Per tot i ser una petardada americana d'aquestes de terror...
A veure, si la presentes així, malament anem ja, eh?
Bueno, però de vegades venen de gura aquestes pel·lis.
Que sí, però...
No direm que és cine d'una qualitat enorme, però...
Però que saps? Jo sempre dic el mateix, que quan un s'asseu a gastar unes hores a veure una pel·lícula, no sempre ha de ser una obra que la crítica l'ha posat pels núvols. Ha de ser una cosa que a tu et vingui de gust de veure.
Mm-hmm. Tindrem, doncs, també... Segueixo,
sí.
Amb el terror. De Ritual, que us he dit abans que us parlaria d'una pel·lícula sobre rituals. Doncs bé, després de presenciar l'homicidi d'un amic durant un atracament, en homenatge a la víctima, els seus amics decideixen fer una excursió de senderisme a Suècia, que el mort doncs, sempre havia volgut fer. En endinsar-se en un bosc a les muntanyes, doncs, començaran a tenir visions i a percebre presències amenaçants que els assetgen. Ritual, una pel·lícula britànica.
Bueno, aquesta ja sé que no la veu.
Però bueno, ja que van d'excursió a Suècia, doncs també hi podem anar nosaltres amb una estrena sueca, l'estrena sueca de la setmana, que es diu The Square. Aquesta cançó també surt a la banda sonora de The Square. És una pel·lícula força rara, també.
Com aquesta cançó, aquesta que escoltem de Tron, surt a The Square?
Sí, sí, sí. Com a que la fiquen a un cotxe i el tràiler d'on surt, no?
Què m'has dit? Com has començat a explicar The Square?
Que
és una pel·lícula força...
rara.
Una altra.
Sí, sí, sí. És que va de coses rares esta setmana. Doncs bé, el mànager d'un museu d'art contemporani, que ja és de per si raro, l'art contemporani, doncs s'encarrega d'una exhibició titulada The Square, en la que hi ha una instal·lació que fomenta els valors humans i altruistes. Llavors contracta una agència de relacions públiques per fer difusió de l'event i, bueno, la campanya produeix cert malestar. I aquest és l'anunci.
Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo, porque otra persona será la presa.
De totes maneres, després d'escoltar això, Laura, no sé si aniries a veure l'exposició aquesta d'Esquart, no?
Doncs no ho sé, no ho sé.
Una pel·lícula sueca.
Sí, sí, sí.
Ha canviat molt això, la percepció de sueca i cine espanyol. A nosaltres ens porta cap a José Luis López Vázquez, Alfredo Landa... tu les veies, Mònica, aquestes que les estan catalogades com del destape?
Home, les he vist ja remasteritzades, per entendre'ns.
No sé, sí, per això t'ho dic.
Clar, no.
Però poc destape, tampoc, no hi havia tant destape.
Home, perdona, a veure, Ricard...
Va ser revolucionari en el seu
per
moment.
Per favor, però a veure, hi havia destape total, però... i més, estem pensant en quins anys estàvem. Eren destape total, home, no vull recordar-te Bàrbara Rey, per exemple. Sí.
Bueno, però vull dir que per nosaltres avui en dia doncs és un destape relatiu.
Clar, avui en dia, destape, però... Sí. Tu ves a una mentalitat de,
que sí, que sí.
No? Dels anys 50-60, sí, sí. No? I venir d'on veníem.
Sí, sí, clar? Clar. Està clar.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula hongaresa, Spur, El rastro, també va sobre animals. Una dona que viu en un petit poble, ella és astrofísica o una cosa així, doncs ella se'n va viure en un poble petit a les muntanyes i una nit troba un cadàver prop de casa seva. La víctima... un caçador furtiu mor en estranyes circumstàncies. Amb el pas del temps, doncs, apareixeran més cossos humans, cadàvers, tots són de caçadors, que segons la protagonista, doncs, han estat assassinats per animals salvatges. Aquesta pel·lícula hongaresa també em va recordar una mica aquella de En cuerpo y alma, que us deia al principi.
No, tot és quasi bé ideals per mi,
Sí.
Ideals per mi. Per cert, que no ho hem dit perquè la Mònica ha estat aquí pendent de totes les estrenes, però... li has de preguntar a Mònica en quin plat, perquè la Laura sí que ha anat al cine, ja ho he escoltat, a veure aquella d'En cuerpo y alma, aquelles que somiaven, que eren cèrvols i aquelles històries que ens va explicar,
sí.
L'ha anat a veure. Pregunta-li en quin plat.
És que no sé, no, és que clar, és que la pel·lícula complicada, els cèrvols, saps, i les coses de los bosques...
Jo us
Laura.
Diré que em va treure la gana, la veritat, perquè està situada en un matadero i hi ha imatges molt explícites i jo me vaig sentir fatal, o sigui, igual això va ser una trava per a que jo entregués la pel·lícula perquè no la vaig entendre.
O sigui, que ni plat aquí. Aquí ja no tenies gana.
No.
No hi ha plat aquí.
No. Ho vaig passar xungo, hi havia moments que... Mira, a mi que hi hagi sang i fetge així de broma, no, m'és igual, però amb animal
i
tal...
A mi ja no m'agrada, sí, imagina't, i la resta
passo
tampoc.
Mal.
Vinga, que acabem.
Va, una comèdia, Ricard. És una pel·li britànica que es diu La mejor receta. Va sobre un forner jueu a l'est de Londres que s'esforça per mantenir la seva botigueta enfront de la competència d'un supermercat proper que li ha pres fins i tot l'empleat. doncs sense gaire entusiasme contracta a un jove immigrant musulmà, un jueu i un musulmà, us ho podeu imaginar, no? Que ocasionalment el musulmà aquest doncs fa trepitxeos i ven cannabis. La seva relació no és gens fàcil, fins que fortuitament, doncs, bueno, amb aquest jove doncs se li ocorreix fer una nova recepta i passa algo que reactivarà les vendes, no? Això me va recordar una mica amb un capítol dels Simpson que es dediquen a fer un suc hippie, doncs...
El Simpson ha sortit tot.
Sí, sí.
Tot, és que abans de que passés, sí, sí, fins, sí, i tot. Sí, són, sí, uns, sí, visionaris.
Pensa que la història aquesta del Kevin Spacey ja va sortir allí.
Sí, clar, els nous Nostradamus, el Simpson. Sí. I tindrem també una pel·lícula d'animació. Yo-Kai Watch, la pel·lícula.
Esta... japonesa?
Sí.
Ah, mira, aquesta sí que l'he encertat.
Un anime. Doncs, aquest film d'animació japonès, basat en la sèrie homònima de televisió, ens parla d'en Keita, que rep un misteriós rellotge i un fantasma li diu que amb aquest rellotge podrà veure tot tipus de criatures sobrenaturals, bones i dolentes. A partir de llavors, doncs, aquest nen, el Keita, viurà una gran aventura, fins al punt d'haver de viatjar 60 anys enrere per conèixer el seu avi i entre tots dos salvar la humanitat. Tenim dos pel·lícules ja de viatges en el temps,
sí, sí.
També.
Molt bé, no et pregunto quina aniràs a veure perquè m'has parlat de tantes pel·lis rares que no ho entenc.
No, és que avui me'n vaig a veure ET amb la sinfònica.
És veritat.
Claro, claro, ja us explicaré l'experiència que
tal. Contarà, en recorda de veure en quin plat la poses, eh?
Bueno.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
Adéu.
Nosaltres, Mònica, que estem a punt d'arribar a 2:15. Déu-n'hi-do, la quantitat de pel·lis.
Home, sí, ve el cap de setmana entretinguda. Jo tinc ganes d'anar al cine, ara fa molts dies que no hi vaig. Sí.
Pues mira,
sí.
Que m'ho apunto que et preguntaré, a veure.
Ai,
què vas a veure.
Ara, quina pressió. Val, vinga, va. Sí, no, em comprometo que aquesta setmana, de veritat, que sí, que venga, hi vaig. És que últimament, massa sèries.
Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment,
fins
a tots.
Dilluns. Sapa que anem dia directes cap a les dues, com tots els divendres, i aquesta sintonia ens ho marca perfectament. Obrim el nostre espai groc, ben acompanyats, com sempre, i a més avui parlarem de propostes interessants, eh? Parlarem de Fados a l'Auditori Enric Granados. Parlarem d'una producció de dansa al Teatre de la Llotja. L'Antònia, que ens presentarà, entre d'altres coses, una activitat que està molt lligada amb Joc de Trons, que jo sé que hi ha molts seguidors que busquen ja informacions alternatives de Joc de Trons. Doncs aquesta activitat jo crec que està indicada per vosaltres, la Biblioteca Pública de Lleida, i la Maribel, al Caixa Fòrum, ens presentarà una activitat familiar que dins de la mateixa activitat conjuga música, dansa, titelles, màscares, coneixement d'altres cultures. Tot això amb una mateixa activitat i, a més, amb un format familiar com ens tenen ben acostumats. Com us deia, ben acompanyats amb la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Maribel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, Puri Terrado. Puri, bon dia.
Molt bon dia.
I la coordinadora de no sé què, però anem a dir-li que coordine coses, del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja, Marta Salla.
Bon dia.
Ja veus que havia cessat en buscar-te, sí, manera de presentar-te,
batejar-me, però
avui m'han donat una idea i dic, mira, vaig a aplicar-la.
No has dejado en el empeño.
No, em falta el cognom, Coordinació, li he de dir al Llorenç, què et posem aquí? Coordinadora de què?
Ja, dis-li que de pas que me posen algo que m'apugin el sol. A veure si va també a la part.
Marta, escolta, que ens portes convidada avui. Està amb, sí, nosaltres la Laura Vilà. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura és coordinadora artística. A veure, la Laura sí que és coordinadora artística.
Sí, exacte. Sí, coordinadora artística de la Producció Nacional de Dansa.
Molt bé. Marta, Teatre de la Llotja, avui divendres, 9 del vespre. Déu-n'hi-do quina proposta.
Sí, mira, és la Generalitat, que de fet està per detectar i solventar mancances en les programacions, en la creació, parlo des del Departament de Cultura, que és l'àmbit que ens afecta a nosaltres. La dansa té un problema greu, està en un estat una mica crític, i més després de la crisi, ja n'estava abans, però ara segurament una mica més. No hi ha produccions, no hi ha espectacles grans de dansa, no hi ha públic de dansa, perquè no estem acostumats a desxifrar i a llegir els codis de la dansa, sobretot de la dansa contemporània. Llavors, des de l'administració pública s'ha d'intentar resoldre una mica això. Què van fer? Van fer una convocatòria, la Generalitat, a través del Mercat de les Flors, que com sabeu és la casa de la dansa i de les arts del moviment de Catalunya, van fer una convocatòria per a una coreografia que representés i que una mica aixequés la moral amb tot aquest àmbit. L'espectacle guanyador no van ser un, sinó que van ser dos coreografies curtes, no pas tot un espectacle llarg multiplicat per dos, sinó són dos coreografies de curta durada. Una és l'Estol, de la Roser López Espinosa, que l'hem tingut a Lleida diverses vegades ballant, i l'altra és Meni, de Thomas Noon Dance, també és un coreògraf molt conegut, resident al Sant Andreu Teatre de Barcelona.
Aquesta coreografia, on els ballarins, a través de moviments i a través de patrons de grup i de comunitat, estan expressant tot aquest desig que tenim els humans moltes vegades de voler volar. I és una peça que treballa molt una fisicalitat molt concreta, és molt agradable i molt suggerent de veure, amb una música també molt, que ha treballat amb un compositor colze a colze, també molt, molt interessant. I els ballarins es troben en aquests paisatges i en aquest llarg viatge. Aquesta és la primera part d'aquesta producció nacional, i la segona part és la peça del Thomas, que és Many, de molts en anglès, i és una coreografia que treballa molt més amb un pla horitzontal, treballa les relacions humanes i es pregunta sobre l'individu i la societat, com els individus necessitem estar en comunitat, com a vegades volem estar sols, volem destacar, relacions de parella, trios, i també és una peça que la música és molt important. Tenen un treball molt precís amb els patrons de música, i és una peça també amb molta dansa, molt vistosa, i la recomano moltíssim també, amb una escenografia també especial.
Jo volia una mica, Laura, perquè potser la gent que ens escolta, potser hi ha gent que ens escolta que no estan acostumats, com dèiem abans, a veure espectacles de dansa. I a mi em va agradar molt perquè ahir vam fer uns assajos oberts amb Primer d'ESO de l'Institut La Mitjana i també amb escoles de dansa de Lleida. I volia que expliquessis una mica què és la dansa contemporània o com ens podem ajudar a entendre-la, o entendre una coreografia o entendre el que estem veient.
Sí. Doncs la particularitat de la dansa contemporània és que no té un codi concret. Vol dir que no hi ha uns patrons de moviment que puguem dir això és dansa contemporània i això no. Com pot ser la dansa clàssica, que sí que té uns codis concrets. Llavors, aquesta és la gran riquesa. Vol dir que la dansa contemporània sempre està en procés i sempre està en aquest espai on els creadors, que poden ser coreògrafs o intèrprets, estan sempre traslladant el seu món, la seva visió del món, en moviment. I això és fantàstic perquè, de fet, tothom que s'hi vulgui dedicar pot ser un creador de dansa contemporània.
I això vol dir també que sempre estan en un punt d'investigació.
Exacte, sempre és aquest lloc que m'agrada a mi de l'espai, de donar valor a el que està inacabat, el que està sempre en creació. I per veure dansa contemporània no cal fer res més que obrir-se aquest espai de no voler entendre, diguéssim, una cosa concreta, sinó que el públic també forma part d'aquest procés de creació. Vol dir que els que estem des de fora tenim la capacitat d'acabar d'alguna manera el discurs de la dansa. que cada discurs pot ser diferent, cada persona de públic pot entendre aquesta història de maneres diferents, i aquesta és la gran riquesa.
Jo vull fer una crida des d'aquí, sobretot, no us faci por, no tingueu prejudicis amb la dansa. Veniu, seieu a la butaca i, com diu la Laura, acabeu vosaltres el relat, el discurs i la lectura del que us estan explicant. Mireu què ballen, escolteu la música, mireu l'escenografia, mireu el vestuari i aneu mirant els moviments i intentant deixar-vos portar, sí, no cal
fet,
més.
És que de fet és una cosa que des d'aquí l'Espai Groc sempre diem.
Sempre.
És que l'òpera em fa... Ves-hi i prova-ho. La dansa, ves-hi i prova-ho. Mm. Ves-hi i mira-ho.
Sí, també perquè hi ha aquest espai d'autonomia en què tothom som capaços de sentir i no hi ha un relat concret. No hem d'arribar a cap objectiu concret, sinó que tots som capaços de sentir i crear-nos la nostra pròpia història.
Molt bé, doncs avui, això a les 9 del vespre, al Teatre de la Llotja, amb la Laura Vilar, que per cert ja m'ha explicat abans que ella se sap tota la coreografia.
Sí, em sembla que un dia faré fora un ballarí, entraré jo.
Home, suposo que en cas de que un dia hi hagi alguna emergència sempre va bé, no?
Bueno, esperem que no n'hi hagi.
Esperem que no, esperem que no.
Entenc que no n'ha hagut mai cap, però... Molt bé, Laura Vilar és la coordinadora artística de la Producció Nacional de Dansa. Laura, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
No marxis, que seguim parlant de moltes coses. Escolta, Marta, de manera ràpida, dissabte l'Escorxador ho tens pleníssim, però anem a anomenar-ho.
Ho tenim pleníssim i ens sap molt greu, el festival el més petit de tots, com cada any al novembre. Demà és una companyia holandesa, que són de Stilte, l'espectacle és Constructors de Cabanes, però ens sap molt greu, estan les entrades exaurides. Mm-hmm.
I la mostra, que també arriba el cap de setmana al Teatre de l'Escorxador, dissabte i diumenge.
Sí, continuem amb la mostra. Dissabte a les 7 de la tarda a la sala 1 tenim el grup de Bordet Escènic, que són molt divertits, s'ho passen molt bé, amb Terminal 5, destinació Las Vegas. Uh-huh. I el diumenge tenim un grup de l'Institut Guindàvols de Lleida, que també hi posen moltes ganes i de fet s'implica tot l'institut, fins i tot la gent dels cicles formatius de confecció que fan el vestuari, és com un equip molt integral. Teatre de motxilla, es diuen, suposo que perquè van amb motxilla a l'institut. L'Azotea de los Fracassos, un drama amb una mica d'humor negre, però aquest el fem a l'Espai 3, atenció, al Teatre Municipal Julieta Agustí, el diumenge a les 6 i a 7:45.
Molt bé.
El món és massa petit i la vida massa llarg. El món és massa petit i la vida massa llarg. Quan és gelat el teu pit i la teva boca amarga, quan és gelat el teu pit i la teva boca amarga. Si tens...
Magnífica la veu, ella és Nèvoa, en Puri.
Sí.
I estem recuperant, a veure, ho podíem agafar de qualsevol altre lloc, però perquè vegueu el nivell dels convidats i dels artistes que les programadores porten a Lleida. Estic mirant una actuació de Nèvoa a Xina.
Doncs sí, ella és una cantant internacional, uh-huh, que s'ha especialitzat en l'àmbit dels fados. Sabem que els fados són d'origen portuguès, però que realment avui en dia estan tot el món implantats.
Escolta, que tenim itinere a la Nèvoa. Nèvoa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, t'has reconegut de fons?
Sí. Sí, és estrany sentir sentir per la ràdio, però bé, molt bé, sí, sí.
Escolta, ara li deia a la Puri que això és una actuació a la Xina.
Sí, vam convidar a tocar a Macau, perquè Macau és un antic protectorat portuguès i bueno, va ser una experiència molt maca, molt divertida.
Puri, aquest diumenge l'orquestra Júlia Carbonell
a les 7 de la tarda
amb fados.
Ens oferirà fados amb Nèvoa. Què tal, Nèvoa? Soc Puri Terrado de l'Auditori, no ens coneixem encara personalment.
Però
ens veurem el diumenge. Jo sé que ho he estat assajant de tota manera aquí a l'Auditori. Què tal l'experiència amb l'orquestra?
Molt bé, la veritat és que molt bé, i més per per mi, que jo vaig començar en el món de la música clàssica, les cordes de fons, i després uns quants temes nous, que de fet no són nous, perquè el fa un gènere tradicional, és a dir, que la música és molt antiga, la música potser té més de 100 anys, però la lletra, sí que li hem posat lletres noves, alguna en català i algunes en portuguès.
Molt bé. I jo sé que vau estar enregistrant una mica. Això s'enregistrarà, tinc entès, el diumenge també. I que és, l'objectiu és fer un CD o és simplement per retransmetre?
S'està gravant... És que el programa que farem consta de dues parts, això ja ho saps. Hi ha una part que és música només instrumental del Publio Delgado, que és el músic que ha fet els arranjaments també calçados. Hi ha tota una part instrumental només, que són temes seus, composicions seves, i en principi s'ha començat a enregistrar això, i tenim la intenció també d'enregistrar, si més no, uns quants fados. Si dona temps d'enregistrar-ho tot, seria estupendo, perquè una combinació així no és gaire freqüent, no? Fado amb orquestra no és una combinació que se senti tots els dies. I deixar constància d'això i fer-ne eventualment un CD seria fantàstic.
Clar, això no va... No, perdó, això no va preguntar, que acompanyats d'orquestra no és una cosa que es fa cada dia, i menys de la Júlia Carbonell.
No, en absolut, ni aquí ni a Portugal, tampoc, diguéssim. El fado és un gènere popular que es toca amb la seva formació habitual. De vegades hi ha hagut alguna experiència en la que sí que s'ha fet amb orquestra. Sé que al País Basc fa uns anys van fer una cosa amb un artista, també, amb una cantant de fado, però és una cosa molt, molt, molt inhabitual. És com el flamenc, per dir alguna cosa, no? El flamenc amb orquestra ha de ser una producció especial, que realment hi hagi algú darrere que, no?, que tingui la visió i pensi que això es pot fer i ho faci. Per això seria molt, molt bonic deixar-ne constància, perquè a més els arranjaments són preciosos, són d'una elegància. El Pobre Delgado és un músic molt, 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 molt elegant, molt eficient i molt elegant, i crec que això ha de ser-ho plasmat. I sé que en principi diumenge ha de venir també la televisió de Lleida, em sembla,
sí.
També volien gravar-ho i...
Sí, sí.
No ho sé, d'una manera o d'una altra deixarem
comptar. Jo, de totes maneres, Nebo, sempre dic el mateix. Si ho vols viure, has d'anar a veure-ho en directe. Després ho pots veure enregistrat i escoltar-ho, però viure-ho només ho pots fer el dia que es fa en directe.
Absolutament. I, a més a més, la comunicació amb el públic és bàsica. És a dir, no és el mateix veure-ho així en fred o escoltar-ho en una gravació que tenir l'artista allà davant, i per l'artista és molt important que hi hagi el públic, perquè genera una energia, no?, que va i que torna, no?, tu llences una cosa i en reps una altra per part del públic, que és essencial. La música és un gènere per viure en viu.
I tant que sí, doncs...
No, però l'altre com el teatre, però sí que és un element clau, perquè és una cosa que d'aquella manera només passa aquell dia. I l'energia que hi ha a l'auditori aquell dia no es torna a repetir, perquè en un altre lloc és una altra cosa, no? Per tant, sí, sisplau, que vingui molta gent i que tot passarem molt bé.
Doncs aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'orquestra Júlia Carbonell, amb l'Alfons Reverter al capdavant, i també amb la veu de Nèboa, que ens cantaran fados a l'auditori Enric Granados. Nèboa, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis pogut atendre. Bueno, mira, just ens ha donat temps d'explicar-ho tot. Això serà diumenge, recordo, sí. A les 7 de la tarda. Podeu agafar, comprar les vostres entrades encara. I, vaja, no és que ho digui la Nèboa, no és que ho digui Ricard Álvarez, no és que ho digui Puri Terrado o qualsevol altra persona, és que sí que les coses en viu no es poden enregistrar, per entendre'ns. O sigui, el que vius assegut a la cadira, igual que parlàvem abans amb la Laura, anar a veure dansa, o t'asseus, per molt multicàmera que et posin i molt enregistrat, no és el mateix.
No. És un fet efímer, però que ens toca a la nostra ànima i ens transmet unes vivències que cadascú la vivim a la nostra manera.
Us ho diem, després cadascú a les seves possibilitats i a la seva agenda.
Perquè hi ha gent que et diu: ai, això dels fados és trist. No s'equivoquin. Vinguin i visquin el concert, que veuran que no és així.
Clar que sí. Abans, però, avui divendres, a 9:45, ja és tardor, una actuació que no està dins del programa, que no està reflexada al programa.
No, està reflexada al programa del Festival de Jazz, però no a la temporada. És el concert de la Big Band de Lleida, que ens faran un concert antològic on han recollit tota una sèrie de projectes que són els que més els ha agradat. Són 17 músics sobre l'escenari, o sigui que és una banda que peta molt, i per tant dirigits pel Joan Oliver, pel Jaume Oliver, que sabem que és un dels professionals més especialitzats de les nostres terres en aquest sentit. Mm-hmm,
molt bé. Doncs això avui i diumenge, recordeu.
A les 9:30 del vespre.
Això avui a les 9:30, sí. Sí, sí. I tapats. I tapats, també.
I tapats.
No per dins de l'auditori, sinó al sortir. Gràcies, Puri. Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida. Hem dit abans que si sou seguidors de Joc de Trons, us donarem ara una activitat d'aquelles que jo crec que els fans els encanten. Però abans, anem a fer el repàs cronològic, perquè dilluns torna el documental del mes.
Dilluns torna el documental del mes, aquest cicle que tenim de forma mensual, amb films del Festival Docs Barcelona, i en aquest cas la pel·lícula es diu Amazona, que crec que serà molt interessant perquè, a més, és la història, la mateixa directora del film explica la història de que la seva mare, quan ella tenia 11 anys i el seu germà era una mica més petit, va marxar per viure el seu somni a la selva de l'Amazones. 30 anys després, ella es queda embarassada, va a buscar la seva mare i una mica a buscar respostes, i una mica la pregunta que es fa de dir, es pot ser mare i es pot ser lliure? Fins a quin punt les decisions o els somnis d'una mare han de venir condicionats quan decideixes tenir fills?
Però això és un documental,
Això és un documental.
No és ciència-ficció.
No, és un documental, i a més suposo que deu haver part novel·lada, però és la seva pròpia vida.
I
res, ja aprofito per dir també que a la biblioteca, arrel d'aquests cicles de documentals, hem anat adquirint un fons de documentals molt important. Els tenim a la primera planta a la sala audiovisuals, i bé, aquests, per exemple, els documentals del mes, ara en aquest moment encara no estan a la venda, però en el moment que estan a la venda nosaltres els anem adquirint tots. I bueno, qui estigui interessat, penso que tenim ja més de 500 documentals.
Bueno,
i que és un gènere que normalment no trobes ni a les televisions, ni als Netflix, ni...
No, anava a dir, mira, ja no cal mirar els de la 2. Clar. Però clar, allò t'ho fan en una hora concreta, si vas a la biblioteca...
Aquests documentals són més de caire social, O sigui, una mica el concepte sempre hi ha més aquesta vessant social.
Molt
hi ha
bé.
Documentals molt interessants.
L'Hora del Conte, que ja vam dir que és una de les activitats estrella de la Biblioteca Pública. Aquest dimarts arriba també la seva edició en anglès.
En anglès. Tornem, com cada temporada, programem una Hora del Conte en anglès. Tu ja saps, Ricard, que has vingut alguna vegada, que realment els nens ho viuen amb una normalitat absoluta.
Ells sí, els pares és quan...
Els pares igual costa una mica més, però els nens ho viuen amb una normalitat absoluta, perquè a més són contes molt adaptats, són amb un vocabulari molt controlat.
A partir de quina edat recomaneu?
Nosaltres sempre recomanem els contes a partir de 3 anys, perquè és l'edat a què el nen pot començar a entendre més la història. I a més sempre demanem als pares, és a dir, porteu l'Hora del Conte, que el nen aguanta un conte, que n'aguanta dos, que els vol els tres, és igual, però que sobretot que el nen estigui allà mentre tingui ganes d'estar allà i mentre aquell tema li interessi.
Cal inscripció per aquesta activitat?
No, perquè ho fem al claustre infantil i per tant no hi ha problema d'espai.
Molt bé, doncs el dimarts en quina hora és això?
A les 6 de la tarda.
6 de la tarda, l'Hora del Conte, en anglès. Jo crec que de vegades els mestres d'anglès de les escoles et diuen, escolta, a casa posa els dibuixos en anglès i tal. Tornem a repetir el mateix, no és el mateix anar a veure una persona que t'està explicant un conte i que t'ho fa en anglès que veure-ho a la tele, per molts subtítols que et puguis posar. No és el mateix, per tant, és una activitat molt recomanable. I dimecres, a la meitat de la setmana, ara sí, Joc de Trons. Jo no l'he vist mai, per tant,
no pot ser.
No, és veritat, no l'he vist mai i me l'han recomanat molt, però no, he de buscar el moment per començar-m'hi a enganxar.
Un moment llarg. Per això agafa-te'l. Bueno, jo, a més, jo, per la meva part, et recomanaria el llibre. Sobretot el llibre.
Però... Què teniu? Quina activitat relacionada amb Joc de Trons teniu el dimecres?
Mira, tenim un escriptor, que ell és el segon llibre. Ell va fer un primer llibre que era escenaris de pel·lícula. Mm-hmm. Es dedica a fer com una guia turística, però en la qual el que et fa recomanacions és d'espais que surten a les pel·lícules. El primer era de pel·lícules en general i aquest segon, que es diu De vacaciones por los siete reinos. Ell s'ha dedicat a buscar tot d'espais on s'ha fet gravacions de la sèrie Joc de Trons i el recomana. A més, s'acompanya amb un company seu que ha començat a fer també tot de retrats de personatges de Joc de Trons, tant dels que surten a la sèrie com dels que ell s'ha imaginat a través de...
Que aquests poden estar molt bé, també,
de les lectures, sí.
I tant que sí, molt bé, doncs.
I, bueno, per les persones en aquest moment, els fans de Joc de Trons tenen a Barcelona al Museu Marítim l'exposició de Joc de Trons, per al que no hi pugui anar i fer un petit tastet, hi ha la presentació d'aquest llibre.
Molt bé, doncs dimecres, en quina hora això?
A les 6:30 de la tarda.
6:45 a la Biblioteca Pública de Lleida aquest dimecres. Escolteu, només que hagueu vist algun capítol, algun moment, o us hagueu llegit el llibre, jo crec que...
A la biblioteca, a més, tenim els llibres i tenim la sèrie.
Molt bé. Recordem que teniu també en marxa dues exposicions, els 30 anys del Premi Marraco i la de Moros i Cristians.
Exacte, la de 30 anys del Premi Marraco l'han prorrogat fins al 30 de desembre. Són les obres guanyadores d'aquest concurs que es fa des del Centre Penitenciari de Ponent, d'obres artístiques fetes per persones que estan en aquest moment en presons catalanes. Són 30 obres amb molt valor artístic. Totes les persones que venen ens han comentat... Bueno, la gent normalment marxa molt sorpresa de la gran qualitat d'aquestes obres. Uh-huh. A més, el conjunt que fan entre totes, perquè a més hi ha pintura, hi ha escultura, hi ha tapís, és un conjunt que penso que val la pena de venir a veure.
Molt bé. Molt bé, Antònia, gràcies. Maribel Tos, al Caixa Fòrum, dèiem que teniu una activitat familiar aquest cap de setmana d'aquelles completetes, que ho toquen tot.
Sí, així és. Aquest dissabte, concretament doncs, demà, a les 6 de la tarda, estrenem doncs, l'espectacle Pell de Llantiré, Cua de Tiré, que és un espectacle familiar adreçat als nens i nenes a partir doncs, de 5 anys. I és un espectacle que ens portarà doncs, a viure i a visitar doncs, cultures llunyanes, una cultura tan llunyana com una tribu doncs, mandinga. És un espectacle doncs, que barreja música, dansa, narració amb màscares, titelles, un munt doncs, de disciplines i que, com tu molt bé doncs, avançaves a l'inici doncs, d'aquest programa, serà interpretat per un munt d'actors que també pertanyen a diverses cultures, no? Tindran doncs, a l'escenari de Caixa Fòrum un actor cubà, una ballarina doncs, que els seus pares són japonesos i sobretot també, com no, un cantant doncs, del Senegal, perquè Pell de Llantiré, Cua de Tiré està basat doncs, en un conte doncs, tradicional doncs, mandinga.
No, la representació cultural a l'escenari de Caixa Fòrum d'aquest dissabte serà força
internacional.
Sí, 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 tant que sí. Pell de Llantiré, Cua de Tiré.
Sí, sí, així és.
Què és Llantiré?
Doncs, certament jo ho he estat buscant i no té cap significat.
Bueno, ens ho explicaran dissabte,
sí,
suposo.
Sí, ens ho explicaran dissabte, però sí que val a dir que aquest conte doncs, està inspirat en un jove matrimoni doncs, del Senegal que volen tenir un fill. I finalment, després de molts intents, aquest fill doncs, arriba i per la qual cosa el que fan doncs, és doncs, d'alguna manera cuidar-lo i guarir-lo de tot i donar-li doncs, el màxim doncs, de privilegis. I un d'aquests privilegis és que un cop hagi nascut es pugui doncs, estirar al damunt doncs, d'una pell doncs, d'un lleó que el pare doncs, ha pogut doncs, caçar i per tant doncs, matar. No? I per això aquesta és la pell de Llantiré. Uh-huh. Però també quan aquest nen doncs, té 3 anys, el pare doncs, també s'enfronta doncs, amb una girafa i pot doncs, d'alguna manera doncs, arrencar-li un tros de pell i fer doncs, que el nen pugui doncs, dormir i descansar al damunt d'aquesta pell doncs, de girafa, per la qual cosa diem pell de tiré.
Mira, al començament del programa, just quan aquesta activitat, jo prenia nota, a la Marta no li hem deixat escoltar. I aquesta no, que després jo en directe et preguntaré. I només li he dit el títol, i dic, escolta, tu què et ve al cap? I ja l'ha encertat, eh? Diu, l'Àfrica, la sabana... Ja ho havies encertat, eh?
No sabia coses.
Ja sabies coses.
Sí.
Ja tens les entrades.
No tinc les entrades perquè no tinc clar el dissabte.
Encara. Ah, no ho tens clar, però sí. Ho tens a l'agenda, sí. Ho tens com a possibilitat.
Sí, sí. Jo recomano doncs, a tots els radioients doncs, aquest espectacle que d'alguna manera doncs, protagonitzarà la programació familiar doncs, d'aquest mes doncs, de novembre, perquè molt bé doncs, el fem doncs, demà, dia 11, a les 6 de la tarda, però que repetirem doncs, el dia 18, dissabte vinent, doncs, també a les 6 de la tarda.
Doncs no? Podeu triar una de les dues, o les dues.
O les dues, o les dues.
Que, no serà la primera família que he vist que repeteixen un espectacle del CaixaForum.
Així és, així és. Jo penso que és un espectacle que ens atraparà, doncs, a tots i que ens farà, doncs, viatjar i transportar-nos a cultures molt allunyades, doncs, de la nostra.
Molt bé. Durant la setmana vinent, dimarts i dimecres, segueixen els cicles que teniu en marxa, el dimarts, sí, el de conferències.
Sí, 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 així és. Doncs dimarts, doncs, continuem amb el cicle de conferències dedicat a la pintura flamenca i holandesa, a l'exposició Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra, que es pot visitar, doncs, a CaixaForum Lleida, com hem comentat diverses vegades, fins al 14, doncs, de gener. I en aquesta ocasió, Joan Triadú, de la Universitat de Barcelona, concretament professor d'Història de l'Art, parlarà, doncs, de pintar, menjar i veure en la pintura dels segles XVI i XVII, no? Uh-huh. I llavors, doncs, ens descobrirà, doncs, tot aquest món culinari que està, doncs, representat en les obres, doncs, de l'exposició que es poden visitar, doncs, a CaixaForum Lleida.
I dimecres segueixen el cicle de les emocions que ja tant d'èxit va tenir la setmana passada.
Sí, sí, és cert. La setmana passada, dimecres passat, vam estar...
Això de les emocions ven.
Sí, això de les emocions ven. I llavors, doncs, aquest dimecres, Ignacio Morgado dedicarà, doncs, la seva sessió, doncs, a la cobdícia, la culpabilitat, doncs, i la vergonya. Descriurà com són, doncs, aquestes emocions i també, doncs, d'alguna manera ens introduirà una sèrie, doncs, de pautes per intentar, doncs, minimitzar-les i que ens afectin, doncs, el menys possible, doncs, en la nostra forma de ser i sobretot en la nostra salut mental.
Molt bé, doncs això serà el dimecres vinent
a les 7 de la tarda.
Al CaixaForum a les 7 de la tarda, que tampoc us l'heu de perdre. Molt bé, doncs arribem a les dues, com sempre, que hem donat moltes... Déu-n'hi-do, la quantitat de coses, jo, des de que fem l'Espai Groc, que ja fa unes quantes temporades, t'adones que la gent que et diuen és que Lleida no es fa res. No, sisplau, que es fan moltíssimes coses i de molta qualitat, Uri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, gràcies.
Gràcies a tu.
Maribel Tos, directora del CaixaForum, gràcies.
Gràcies i bon cap de setmana a tots i totes.
La Laura Vilà, que és la coordinadora artística de la Producció Nacional de Dansa, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé, doncs, aquest vespre a la Llotja.
Moltíssimes gràcies.
I Marta Salla, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
I nosaltres que arribem ja a les dues, com sempre et dic, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. I tornem dilluns a les 12:20. Que acabis de passar un bon divendres.